de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per l'exercici 2012. Té la paraula el tinent d'alcalde, senyor Brugueroles.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, iniciem en aquesta sessió del ple el recorregut que, com molts de vostès saben, cada any té lloc de cara a anar avançant en les tramitacions i les aprovacions necessàries per anar concretant el pressupost de l'exercici següent. Portem avui a la seva valoració i aprovació les ordenances fiscals, concretament el que són els impostos i les taxes de cara a l'any 2012. I ho fem amb un marc que tots sabem que és complicat, ho fem amb un marc amb el qual doncs, estem patint davallades d'ingressos i no puc fer una altra cosa que, com ja hem fet repetidament en aquest ple, doncs, anunciar el tema de la PIE, de la participació en els ingressos de l'Estat, a la qual ja hem fet molt àmplia referència. Bé, tot plegat ha d'estar guiat per una sèrie de principis que no poden ser uns altres que el de suficiència financera, el de mantenir l'estabilitat dels comptes públics i el de la contenció fiscal. Aquesta contenció fiscal, que en aquest cas sí, es deriva d'un posicionament polític que no tots tenim per què compartir, però sí que són principis que han de donar lloc a mantenir la capacitat d'aquest Ajuntament de fer front a les seves obligacions i de fer-ho amb les millors garanties. I tot plegat també amb uns objectius generals d'un esquema que va més enllà d'això que portem avui a aprovació, que no és només qüestions relacionades amb les ordenances fiscals, sinó que haurem de fer front durant les properes setmanes i possiblement amb properes reunions tant de comissió informativa com altres que podem celebrar, amb un esquema que és més integral que el que avui portem a aprovació, que combina també la qüestió dels preus públics i dels ajuts o altres subvencions que en conjunt han de donar compliment a qüestions com la que vam aprovar en el ple del mes passat, que és aquella moció de la qual m'agradaria en 30 segons llegir-los l'objectiu de la mateixa i l'únic plantejament que realment amb el qual al final portava, que és desenvolupar una proposta combinada de redacció d'ordenances fiscals i d'establiment d'ajuts vinculats als serveis fonamentals que gestiona l'Ajuntament que afavoreixi la no exclusió de les famílies de rendes mitjanes i baixes des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa i la solidaritat, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i familiar. Naturalment, en aquest moment hem de ser capaços d'atendre noves necessitats, hem de ser més sensibles que mai, sensibles en col·lectius com ara les famílies nombroses, les monoparentals, els pensionistes, les discapacitats, els joves, les persones amb dificultat d'accés a l'habitatge, desocupats de llarga durada i un llarg etcètera de col·lectius els quals per una via o per una altra, en funció de la millor gestió i en funció també del que la llei ens permet fer, doncs hem de ser capaços d'atendre. A aquest efecte els informo que les àrees d'economia i de serveis socials estem treballant conjuntament per dibuixar aquest mapa general de suports que des de l'Ajuntament entenem que hem de ser capaços d'oferir i que, com ja hem mencionat en altres ocasions, és tota una línia de treball que volem compartir, que volem ser molt, molt transparents, informar i obtenir el màxim consens polític del qual siguin capaços. Un altre dels objectius que ens plantegem és el d'impulsar l'activitat econòmica. En els temps que corren no és un objectiu menor i volem continuar fent-ho. Volem fent-ho mitjançant la ja mencionada contenció fiscal, volem fent-ho mantenint una cadència accelerada de pagament als nostres proveïdors, que no és un tema menor i és un tema important que tocarem després també a continuació, i mantenint la capacitat de generar polítiques de promoció que en aquest moment són de màxima vigència. Així com aprofundir també amb els beneficis fiscals que la llei preveu i que fa factibles per als ajuntaments en polítiques com ara la protecció del medi ambient. He fet aquesta introducció i molt breument i de forma resumida, després d'haver tractat aquests assumptes en dues comissions informatives recentment, els relato els punts més importants que els presentem avui en aquesta proposta i que són reformats. Pel que fa al l'IBI, l'impost sobre béns immobles, els trasllado una proposta de reducció del tipus impositiu que passa del 0,52 al 0,505. És una reducció de tipus que té per objecte continuar atemperant l'impacte de la contínua pujada de valors catastrals que aquest municipi ve patint des de l'any 2006, i això és una contínua davallada que aquest equip de govern, els anteriors també han vingut proposant doncs per modular la càrrega tributària de les famílies de Sant Cugat amb aquest, i de les famílies i dels negocis, per suposat, també en aquesta mateixa direcció. Es mantenen les bonificacions per família, nombrosa i altres, es millora una bonificació per béns immobles al lloguer protegit de règim general i es crea una nova bonificació per béns immobles de categoria especial destinats a producció d'energia renovable. Pel que fa a l'impost de vehicles, es proposa una simplificació de l'obtenció de la bonificació per vehicles històrics i s'introdueixen també millores en bonificacions de caire ambiental amb l'impost de vehicles sobre de tracció mecànica. Amb l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, allò que tots coneixem per la plusvàlua, el canvi essencial és introduir la reciprocitat en la bonificació en les transmissions mortis causa, en aquest cas per defunció, per tant, de pares a fills, doncs perquè també siguin de fills a pare, que tot i que és un cas menys freqüent, naturalment la connotació d'aquesta bonificació ha d'estendre's en tots els sentits. Finalment, respecte a les taxes, es proposa un increment en tots aquells casos amb els quals hi ha d'haver una linealitat del 3,8%, que és un increment semblant a una relativa correlació amb la inflació actual. Com saben vostès, en aquest moment la inflació és del 3,2% a Catalunya, i proposa també un moderadíssim, molt lleuger, petit apropament progressiu de les taxes al cost del servei. Com vostès saben, les taxes estan lluny d'arribar a cobrir els costos del servei, i és una de les polítiques que a poc i amb tota la moderació de que siguem capaços, probablement els ens locals hem d'anar abordant. Es proposa també una millora en la taxa de l'ús privatiu de l'espai públic, que consisteix fonamentalment en que, en el cas més habitual són les terrasses dels establiments d'hostaleria, que no cal que cada any la sol·licitin, sinó que s'estableix un mecanisme a través del qual es produeix aquest estalvi en termes de gestió i de costos per part d'aquests petits empresaris. També desapareix la taxa per tramitació d'informes comercials, donat que que aquesta competència ha estat assumida per la Generalitat. També es deroga la taxa per la concessió d'autoritzacions sanitàries, donat que, en aquest cas és per una consideració de que aquesta és una taxa que grava directament l'obertura de nous negocis, i aquest no és moment per gravar si és que es pot evitar l'obertura de nous negocis, i per tant considerem que les altres taxes que graven, doncs, per exemple l'obtenció de la llicència ambiental, és més que suficient. I es creen finalment tres noves taxes, una primera d'un abast molt menor, que és per a empreses transportadores d'energia elèctrica, que estaríem parlant d'un perfil del monopoli, en aquest cas del transport d'energia elèctrica constitueix Fixendesa. Es crea una taxa pel servei de clavegram. Aquesta és una taxa molt més important que molts dels municipis de la nostra rodalia ja la tenen, que té un potencial recaptador aquest molt més significatiu, que estimem un cost fiscal, en aquest cas, per tots aquells contribuents que tenen donat d'alta un comptador d'aigua, doncs un promig de 17 euros per trimestre. Pensem que és una taxa per temps, que és un cost en general clarament assumible per part dels contribuents aquí a Sant Cugat. I finalment, la darrera taxa que es segrega, de fet, d'una altra que ja existia, és per fer front a despeses que tenen referència als espectacles públics i grans transports que requereixen o meriten l'activitat per part de determinats serveis municipals. En definitiva, es tracta d'una proposta, insisteixo, que és parcial, que s'insereix dins un gran paquet de mesures que aquest Ajuntament ha de mantenir i potenciar, i altres que ha de posar en marxa per atendre aquesta conjuntura amb la qual estem immersos, i que és un esquema d'una certa contenció, és un esquema que ens permetrà mantenir la sostenibilitat dels comptes públics i que ha de permetre, en definitiva, que abordem les polítiques que entre tots anem consensuant. Gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies, senyor Brugueroles. Grups que volen intervenir en aquest punt. Té la paraula, per part de la CUP, el senyor Ignasi Vila.
Bé, aquesta és la primera vegada que nosaltres participem al debat de les ordenances fiscals. A part d'aquest inconvenient, tenim un altre, que és que intervenim els primers, i així no podem escoltar el que diuen els altres i fer una mica de refregit per sortir del pas. O sigui que m'he preparat una intervenció que espero que sigui prou digna. Nosaltres ens hem mirat les ordenances fiscals, les hem mirat amb deteniment, i bé, hi ha algunes coses que no entenem, però considerem que estem preparats ja per començar a plantejar propostes. Nosaltres, ho diem ara al principi, no votarem en contra ni votarem a favor aquesta primera vegada. Considerem que hi ha coses que podríem votar a favor si es votessin en contra les ordenances fiscals, si es votessin per separat. Si es voten per separat, que no serà avui, suposo, no es votaran per separat, no? D'acord, no, perdó. Hi ha coses que podríem votar a favor, coses que compartim, no només per temes tècnics, sinó perquè considerem que estan ben posats els impostos o les taxes, però hi ha coses que no compartim i per tant ens abstindrem, espera de presentar al·legacions i amb l'esperança que bé, és la primera vegada que entrem en aquest procés de negociació i aviam si podem incidir d'alguna manera en les coses que proposarem. El tema principal és l'IBI, evidentment, no? És l'impost en què recapta més diners i nosaltres creiem que hi ha moltes coses a tocar, moltes coses a pensar. En primer lloc, el tema de les famílies nombroses, és un clàssic això, m'he llegit tots els plens dels últims 4 anys. És cert, jo no entenem per què totes les famílies nombroses han de tenir bonificació. Hi ha famílies nombroses que no hauran de tenir molta i hi ha famílies nombroses que no n'han de menester gens ni mica, o sigui, zero. Creiem innecessàries algunes bonificacions i creiem que hi ha recàrrecs que la llei permet que es poden introduir a l'IBI. Estem pensant en alguna al·legació en el sentit de pisos desocupats, que creiem que és una manera de recaptar més i a més intentar combatre l'especulació. Nosaltres pensem que evidentment qualsevol pujada del tipus de l'IBI té danys col·laterals, o sigui, hi ha gent que pateix una mica més, però això es pot fer després amb exempcions, amb bonificacions o es pot buscar mètodes perquè no els repercuteixi. Creiem que s'han cuat, per sort, en aquest cas hi ha molta gent a la qual se li pot apujar l'IBI i que no patirà en excés, vaja, no patirà quasi gens, i això farà que puguem fer més polítiques socials. En termes generals, nosaltres el que veiem és que no s'ha de baixar el tipus impositiu de l'IBI, no tenim una proposta concreta, ho estem pensant, però creiem que al cap i a la fi és un impost que com més es té més es paga. Per tant, nosaltres no podem estar d'acord, encara que el valor cadastral faci que aquesta baixada tingui una repercussió del 5% en el rebut. Ens abstindrem perquè bé, tenim unes propostes que hem presentat, algunes que bé, les vam presentar a l'última comissió informativa, però en la línia d'exempcions, bueno, bonificacions a col·lectius que estan perjudicats per la crisi, sobretot en els aturats, perquè puguin fer ús de serveis públics com els equipaments esportius o escoles municipals per, bueno, perquè no hagin de pagar el servei. En definitiva, mesures encarades a que qui més té més pagui i a que, d'acord, no s'ha d'incrementar la pressió fiscal, però hi ha gent que se li ha d'incrementar i se li ha d'incrementar bastant més del que haurà encarit el seu rebut. Per tant, això i que les taxes, preus públics i bonificacions vagin en funció de la renda i les necessitats de cadascú i que no siguin lineals els impostos. Estem plantejant al·legacions que presentarem durant aquest mes i per tant no les puc exposar ara. Per part meva, de moment ja està.
Gràcies, senyor Bea. Té la paraula el senyor Joan Calderón per part d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Bé, jo ara diré una mentida, jo intentaré ser breu, d'acord? O sigui, ja començo dient una mentida. Però, bueno, primer de tot dir que estic molt d'acord amb la intervenció que ha fet el senyor Bea de l'exposició del seu posicionament, perquè és molt similar al que Iniciativa Esquerra Unida ha tingut històricament en aquest ple. El tema de bonificacions lineals a famílies nombroses, mirar de trobar mesures correctores que tinguin en compte els nivells de renda, etcètera, etcètera, és una de les coses que sempre nosaltres ho hem posat a sobre la taula i a més hem intentat treballar-ho en fórmules imaginatives, fins al punt, el ple passat, de portar una moció sobre tarifació social, sobre mesures correctores o no sé quina fórmula va sortir al final, per tal que la gent que pitjor ho passa es beneficiï d'una sèrie de mesures. I a la proposta d'ordenances fiscals, he de dir, i ho dic de bon rotllo, a la proposta d'ordenances fiscals, encara aquesta moció que vam aprovar entre tots, amb una ampla majoria d'aquest ple municipal, encara no es veu recollint l'esperit d'aquella moció. Per què ho dic això? Perquè per nosaltres és molt important que hi hagi criteris de renda a l'hora de posar impostos a la ciutadania. Jo dic també perquè en principi nosaltres avui a l'aprovació inicial votarem en contra. Però votarem en contra amb la voluntat d'arribar a un acord durant el període d'al·legacions. Ara aniré per les bases històriques de les intervencions d'Iniciativa i que no ens en sortirem mai. La primera és, per què d'una vegada per totes no fem el debat d'ingressos i despesa al mateix dia? Això és la part més important Sí, és un clàssic, sí, ja ho sé, però és veritat. Per saber què necessitem, primer haurem de saber quan hem de gastar, no? Jo crec que això és molt matemàtic. Vostès prefereixen fer un inrevés. Tindrem tant, gastarem tant. Clar, i renunciant a 1 milió d'euros per rebaixar el tipus impositiu. 1 milió, sí, sí. No, 800 i pico mil, perquè em diu que no l'alcaldessa. No, 800 i pico mil. Doncs potser mantinguem el tipus i posem mesures correctores a la gent que pitjor ho passa. Ho dic com a opció. És una opció que podem tenir en compte. I no renunciar gaire, a aquest gairebé 1 milió d'euros que estaria aquí flotant. Aviam, famílies nombroses, ja ho ha dit l'Ignasi, no tornaré a dir-ho. I jo crec que el tema de la taxa de tractament de residus dins el rebut de l'aigua, que això també puja, jo crec que això ha de tenir criteris també d'eficiència i criteris d'estalvi d'aigua també. Qui pagui més, qui més despesa faci. Això també ha de ser així, i que hi hagi un mínim. I per últim, doncs, ara li donaré pistes de per on aniran les al·legacions, que espero que vostè reculli d'una manera positiva, és introduir criteris de renda a bonificacions via subvenció al rebut de l'IBI. Sé que aquesta fórmula no és vàlida, però hauríem de trobar una fórmula que servís. I mirar aviam si podem obrir el debat dels preus públics, que sé que no ha de, per reglament no ha de ser així, obrir el debat de preus públics al ple municipal. Jo crec que això seria important d'aportar-lo a aquest ple i discutir dels preus públics dels serveis que dona l'Ajuntament de Sant Cugat a la ciutadania. Jo crec que seria una manera més oberta, més plural i més transparent per parlar d'aquest tema. Sé que per reglament, per ROM o perquè ho vam votar en aquest ple a l'inici de mandat, és per Junta de Govern. Però jo li demano a l'equip de govern que faci un exercici d'aquest tipus i porti aquest tema al ple municipal. Res més. És un no, ja sé que els nos per definició són negatius, és una redundància, però és un no de bon rotllo.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Suposo que podríem fer una intervenció dient amb la que està caient i vostès pugen els impostos. No sé si la faran vostès, com que a la campanya van dir que reduirien el 20% l'IBI, no sé si anirà per aquí, però en qualsevol cas jo crec que fer això en aquests moments no és responsable. Ja sé que queda com estrany parlant des de l'oposició de la defensa dels impostos, però és que amb els impostos es fan algunes coses i amb els impostos doncs es fan polítiques de serveis socials, per exemple. Per tant, aquest ha de ser un plantejament. Jo estic molt d'acord amb el que parlava el company Calderón respecte a ordenances fiscals, o sigui, ingrés i despesa, pressupost. És molt més fàcil parlar de què farem amb aquells impostos si podem parlar de pressupostos. No coincideixen les dates, però jo crec que la negociació que se'ns obre ara, la continuació de la negociació que se'ns obre ara, també ha de parlar de en què gastarem aquests escreixos, a part d'intentar quadrar el pressupost, que déu-n'hi-do el que costarà, perquè li costen a tots els ajuntaments. El nostre posicionament avui serà un no, simplement per reiniciar el debat. Les ordenances fiscals s'han presentat en temps i forma, jo crec que correctament. Per nosaltres és important un parell de coses. La primera és la comunicació que farà l'equip de govern respecte a què estem parlant de les ordenances. No volem que es vengui que es baixa l'IBI, perquè vostès saben que no és veritat. L'IBI aproximadament pujarà, el rebut de l'IBI un 5%, aproximadament, perquè és difícil calcular-ho, pujarà un 5%, i per tant hem de saber si amb aquest 5% el que fem és tancar el pressupost. Representa, Carles, al voltant de 40 milions d'euros l'IBI, 42, 46, és l'impost més gran i l'ingrés més gran que té l'Ajuntament. Per tant, per nosaltres és important la comunicació, l'exposició del... Jo crec que s'ha fet bé, s'ha explicat bé, i per tant també ens importen altres coses. Temes de tarifació social de la moció presentada per Iniciativa per Catalunya i aprovada en el ple passat, creiem que s'ha de tarifar en aquests aspectes també, i també s'hauria de recollir, ja sigui mitjançant les ordenances o mitjançant una subvenció, que és allò que diem a vegades les modificacions de les ordenances de caràcter polític, perquè moltes no poden entrar. Moltes no poden entrar perquè les bonificacions de taxa ja saben com són. En tenim unes quantes. Hi ha un tema important també, que és la nova taxa de clavegram, que representarà un ingrés important per l'Ajuntament, un ingrés que suposo que la majoria de l'ingrés es gastarà en fer això, com tota taxa, que és tenir cura del clavegram de l'Ajuntament. Nosaltres ja ho hem dit, creiem que ha d'haver-hi un tipus de ciutadà de Sant Cugat exclòs d'aquesta taxa, que serien els ciutadans o les famílies amb un mínim ingrés i un pis, per exemple. O sigui, no solament els 6 metres cúbics, que és el que tenim en aquest moment a les ordenances, sinó un ciutadà tipus amb un nivell d'ingressos mínim. Creiem que aquests haurien d'estar exclòs d'aquesta taxa. I, evidentment, carregar taxa allà on aquells poden pagar-ho. Creiem que és de sentit comú. Considerem positives les reformes que s'han fet lligades al medi ambient, també en temes de quan hi ha obres i algun comerç no pot efectuar la seva activitat. M'agrada, perquè és una moció de 2009, una esmena de 2009 del PSC que ha estat recollida, va ser rebutjada en aquell moment, ara està recollida, per tant ho considerem un gest positiu. I per tant se'ns obre una negociació i les nostres els ítems de negociació seran aquests. Coincidim també amb bona part del que diu Iniciativa i la CUP en bons aspectes i esperem que ens en sortim tots plegats.
Gràcies, senyor Villasenyor. Per part del Partit Popular té la paraula el senyor Álvaro Benejan.
Gràcies. Bueno, como adelantaba el señor Villasenyor, pues lógicamente no estaremos de acuerdo porque en nuestro programa electoral ya teníamos la bajada del IBI. Entonces, lógicamente la vamos a defender y creemos que esta bajada está bien, estamos de acuerdo, pero no es suficiente precisamente por eso, porque el efecto real al final es que no baja en realidad lo que se pagará, sino que sube. Con lo cual, la reducción quizá es poca todavía, ¿no? Porque tendrá un impacto en las personas que lo tienen que pagar, ¿no? Además, a pesar de que con otras ordenanzas sí que estamos de acuerdo en las modificaciones que están estableciendo, no estamos de acuerdo con la creación de esta tasa de basuras, de clavagram, porque lógicamente los ingresos que se pretenden conseguir con esta tasa se podrían obtener de otras partidas contables, reduciendo el gasto. Es evidente que hay gastos superfluos o que nosotros consideramos superfluos que no son necesarios para la vida diaria y que podrían suprimirse y por tanto obtener esos ingresos para los gastos que necesite el ayuntamiento, o sea, sufragar para mantener esta red, ¿no? Por lo tanto no estamos de acuerdo con ello, simplemente por eso votaremos en contra.
Gràcies, senyor Benejam. Senyor Brugaroles té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, i gràcies a les intervencions de tots els grups. Permetin-me que em centri en dos o tres aspectes que em sembla que sintetitzen moltes de les intervencions, no? Una d'elles és el tema de la linealitat amb la bonificació de les famílies nombroses, que és, la veritat és que no és lineal, perquè aquesta bonificació precisament és de les poques que sí que admet un esquema de tarifació que fa que a menys renda més bonificació, i és de les poques que ho admet, no? I aquesta ja està recollida així i naturalment es manté. Menys renda per famílies nombroses, més bonificació. I accentuo això de que està permès, perquè ja ho saben vostès, tothom ho sabem perquè n'hem parlat, no?, en successives comissions informatives, que el marge d'actuació municipal en l'àmbit de la llei doncs és molt estretet, i que nosaltres, francament, a mi m'agradaria molt doncs poder incloure altres criteris de bonificació en el principal impost que tenim en tots els ajuntaments, i aquest en particular, que és l'IBI. Però és que no pot ser. No podem incloure en lloc bonificacions per conceptes que vagin més enllà dels que recull la llei. Per tant, què hem de fer? Doncs hem de ser bastant creatius, diguem-ne, per assolir objectius que amb un grau o amb un altre, això ja en parlarem, i de ben segur que en parlarem, però que nosaltres el que volem és això, és el que dèiem en la moció del mes passat, no? És ser sensibles. I per tant, d'una manera o d'una altra, el que volem és construir un esquema que el tinguem perfectament en vigor quan toca i que l'haurem debatut i dialogarem, i potser hi haurà punts que estarem d'acord i potser hi haurà punts que no tant, però que la línia em sembla que és clara i que és la que vam donar suport a la moció que, com molt bé s'ha dit, doncs presentava Iniciativa per Catalunya el mes passat, que ja recollia, diguem, la major part de la filosofia de l'equip de govern i que, per tant, amb unes esmenes que no va costar gaire de trobar, doncs ens vam posar de seguida d'acord. Clar, amb aquest mateix esquema, no? Ordenances fiscal versus altres instruments per assolir aquests objectius socials. Doncs, bueno, és això que diem, eh? Una certa creativitat, diàleg, màxim consens, però estic segur que al final trobarem un punt d'equilibri. Altres qüestions que han anat sortint és si l'IBI doncs, hauria de pujar més o hauria de baixar més. Això me pot ser una frase, si voleu, demagògica, no? Que és que el fet que hi hagi propostes de que hauria de ser més alt i propostes de que hauria de ser més alt segurament ens situa on hem d'estar. On hem d'estar. Eh? Perquè per una banda doncs és lògic i és la resposta lògica, diguem, a l'orientació política del Partit Popular, doncs de dir, escolta, doncs, els impostos haurien de ser més baixos i per contrapartida, ja sé que ho disfressem de més eficiència, no? Però per contrapartida ens posem lògicament en situació de ser capaços de proveir menys serveis i en canvi doncs, els partits d'esquerres la perspectiva contrària, i això és lo lògic, i és lo natural, i forma part del debat i de la lògica política que aquí establim, no? La taxa de clavegram, hauríem de reduir despeses, bueno, clar, quines despeses, no? Jo, i permeteu-me, si voleu, segueixo una línia, si voleu, moderadament demagògica, com a mínim, no? Reduir l'IBI al 20% és legalment impossible. Vull dir, amb el tipus que estem, és legalment impossible. A no ser que estiguem en disposició de reduir-lo efectivament el 2012 al 20%, per incórrer en situacions de creixement superiors al 10% a partir de l'any 2013 i successius. Perquè estem prop del mínim legal. Del mínim legal. Per tant, reduir despeses. No recordaré allò, no? Eliminarem la revista municipal i amb això finançarem el 20% de l'IBI. Home, no. No.
No, però això té la paraula, senyor Carreras.
Això és el que diuen vostès. I per tant, doncs, escolteu, a mi em sembla que la proposta és, doncs, és equilibrada. És equilibrada. Nosaltres ens agradaria que anés més enllà en molts aspectes, però en el punt que estem i en el marc que estem doncs podem arribar fins on arribem. I ens sembla que sobretot que garanteix que l'Ajuntament de Sant Cugat continuarà estant bé. I això és un tret diferencial respecte a molts ajuntaments, per desgràcia. I aquest és un tema essencial. Gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies, senyor Brugueroles. Senyor Benejam, endavant. Té la paraula.
Evidentemente, las partidas en las que nosotros creemos que se puede rebajar el gasto, pues lo haremos en el momento oportuno. Lógicamente, tenemos unas cuantas, pero es evidente que las hay, porque hay gastos que no son necesarios para el mantenimiento del municipio, ¿no? de todo lo necesario. Las haremos en su momento. Y evidentemente, las afirmaciones no son poco demagógicas, sino que son bastante, a mi modo de ver, porque, bueno, sí que se puede no crear esta tasa de basuras para no agravar a la ciudadanía con un impuesto más, ¿no? Eso es evidente.
Gràcies, senyor Benejam. Si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 15 vots a favor, 8 en contra i 2 abstencions. Passem doncs al punt 29 de l'ordre del dia,